Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. El Barça juga a RAC1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís Garcia, Laia Coll, Marc Guillén, Gerard Ballera i Xavi Puig.
Hola, bon vespre a tothom. Des de la cabina de RAC1 a l'estadi Santiago Bernabéu, a les 9 en punt de la nit, Real Madrid-Barça. Partit corresponent a la jornada 32 de la Lliga Masculina de Futbol. Un Madrid-Barça estrany, diferent. Per què? Home, doncs perquè la setmana pel barcelonisme està sent un petit calvari. Hauria pogut ser una setmana meravellosa, una setmana fantàstica, una setmana inoblidable, d'aquelles que ocupa sobre taules i sobre taules al cap dels anys. I de moment està sent un malson pels socis i seguidors del Barça. L'eliminació contra el Paris Saint-Germain va ser un cop dur, duríssim, perquè doncs s'havien dipositat il·lusions, jo crec que argumentades i raonables, en la possibilitat que l'equip disputés les semifinals de la Lliga de Campions per primera vegada des del 2019, però no va poder ser així. És veritat que perdre contra el Paris Saint-Germain, malgrat la il·lusió i els arguments futbolístics que hi havia per creure en la classificació, doncs entrava dins del que és raonable. Era previsible, podia ser que el Paris Saint-Germain eliminés el Barça. Però, esclar, després del cop de dimarts a Montjuïc, doncs arriba el City-Real Madrid i resulta que el City no és capaç d'eliminar el Real Madrid, tot i que va xutar 700 vegades contra la porteria de l'Unin. I si hi afegim que el Barça de Giralde, del Barça femení, no només no guanya el Chelsea a l'anada de les semifinals de la Champions femenina, sinó que a sobre perd a casa i ha de remuntar el proper dissabte a Stamford Bridge, doncs la setmaneta, déu-n'hi-do. De fet, és que si no podem confiar ni en el City ni en el Barça femení, a quines certeses ens podem agafar avui dia? Doncs a ben poquetes. En tot cas, avui toca jugar contra el Madrid. Un empat o una derrota del Barça deixaria la Lliga enllestida. Els d'Ancelotti simplement haurien de fer un compte enrere i mirar-se el calendari a veure quan es proclamarien campions de Lliga de manera matemàtica. Una victòria del Barça, home, doncs animaria el campionat una micona. Però les coses com siguin, el Madrid continuaria tenint la paella pel mànec. Recordem que el Barça ara té 8 punts menys que el Real Madrid. Si guanyés avui serien 5 punts menys que el Madrid. Si guanyés per més d'un gol de diferència, tindria el gol average a favor l'equip de Xavi. Per tant, el Madrid hauria de com a mínim perdre un partit i empatar-ne un altre perquè el Barça pogués aspirar al campionat de Lliga. Vaja, que el Madrid ho té tot a favor per guanyar aquest títol de Lliga, passi el que passi avui. A més, el madridisme evidentment arriba en un estat d'eufòria, perquè jo crec que ells tampoc s'esperaven que eliminarien el City a domicili, i evidentment ho tenen tot a favor per avui fer sang, per intentar rematar aquesta setmana catastròfica pel barcelonisme. Jo crec que és important que avui el Barça de Xavi no prengui mal, que si el Barça de perdre perdi amb un resultat normal i corrent, diguem-ho així, i marxi cap a casa com a mínim amb la dignitat intacta. I evidentment si pot guanyar el partit, i evidentment si ho pot fer per més de dos gols, doncs seria fantàstic. Ara mateix sembla complicat, però vés a saber, a vegades aquests clàssics en què el pronòstic sembla bastant clar a favor d'un dels dos equips, després ens sorprèn. Marta Ramon, hola.
Hola, bona tarda.
A veure, l'11 de Xavi no és que ens sorprengui especialment, però potser sí que hi ha una suplència d'un futbolista que en principi hauria de ser titular, que crida l'atenció, no?
Sí, la suplència de Pedri. Xavi fa un canvi respecte a dimarts, entre l'11 Christensen, el danès entra pel Canari, en una decisió que hem de dir que és exclusivament tècnica, perquè tant l'un com l'altre estan bé com per ser a l'11. Per tant, Xavi reservarà Pedri de cara a la segona part. El Barça sortirà amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo a la defensa, a la base del quadrat Christensen i De Jong, més avançats Gundogan i Rafinha, i al davant Lamine Yamal i Lewandowski.
Hola, Laia Coll.
Hola, bona tarda.
Amb qui no ens surt el Real Madrid?
Sense massa sorpreses, Lunin a la porteria, defensa, Lucas Vázquez, Rüdiger, Tchouaméni i Camavinga En defensa, mig del camp, Kroos, Fede Valverde i Modric. A la mitja punta, Bellingham. I a dalt una doble punta amb Rodrigo i Vinícius. Per tant, Ancelotti fa tres canvis respecte l'11 que va sortir d'inici a l'Etihad. Hi havia jugadors que van acabar molt tocats i d'aquí que Nacho, Carvajal i també Mendy comencin des de la banqueta.
A l'estudi de RAC1, Jaume Molló, Joan Lluís García, Marc i Guillem, Xavi Puig, Gerard Ballera, hola, bona nit a tothom.
Hola, bona nit.
I com que és un dia de Madrid-Barça, doncs també s'apunta a la festa el director i presentador del Tu Diràs, l'Aleix Pariser. Hola, Aleix.
Hola, què tal, Joan Maria?
Gerard, què ha de fer la nostra gent per comentar la jugada amb nosaltres?
Doncs mira, com que és un clàssic, ja sap la nostra gent, la que ens escolta habitualment, que no ha d'utilitzar l'etiqueta RAC1 a la X, sinó que ha d'utilitzar l'etiqueta Clàssic RAC1 per interactuar amb nosaltres, per enviar els seus missatges, les seves opinions. Clàssic RAC1. Avui aquesta etiqueta us permetrà entrar en el sorteig al final de la transmissió d'un pernil bataller l'únic, i no només això, sinó també emportar-se el llibre Un porc únic, de pernil bataller. Per tant, pernil i llibre, les dues coses a la vegada, cap a casa amb l'etiqueta Clàssic RAC1.
De seguida parlem de l'11 del Barça, de seguida analitzem aquest Real Madrid d'Ancelotti, però abans jo crec que hem de parlar dels estats d'ànim, no? De com arriben els uns i els altres a aquest partit. Jo parlava d'un Real Madrid-Barça, un punt estrany, no? Un punt diferent, perquè realment la sensació és que fins i tot guanyar aquí, que sempre és una alegria i evidentment posat a fer que el Barça guanyi, si pot guanyar de 3 millor que de 2 i de 4 millor que de 3, però que malgrat que el Barça pugui guanyar avui aquí, a la Lliga la paella pel mànec la continuarà tenint el Madrid, no? I per tant tot plegat està com una mica, no sé si descafeinat, perquè és un Real Madrid-Barça, però el Barça hi té relativament poc a guanyar, no? I té molt a perdre, que ja ha dit directament que la temporada s'hagi acabat, com aquell qui diu.
Bé, jo crec que sobretot per aquestes males sensacions i aquest defalliment que ens deixa l'eliminatòria de la Champions, perquè al final qui necessita més que ningú aquests tres punts és el Barça. Vull dir, el Barça avui pot evidentment perdre la Lliga, en canvi el Madrid, bé, sí que la pot acabar guanyant, però tampoc la perd. Vull dir que podria estar més destensat el Madrid. El que passa és que, clar, el sotrac va ser tan gros, el de la Lliga de Campions, ho vas jugar tan bé durant minuts, ho vas tenir tan a les mans, va ser tot tan de cop i sobretot la temporada, no? Jo crec que si la temporada hagués estat bona, amb una tendència positiva, amb un equip creixent, doncs de vegades pots tenir un sotrac. La Champions ja saps que és una mica, doncs, malparida, per dir-ho clarament, i et pot eliminar, però el que passa és que el Barça venia d'una mala dinàmica, d'un mal joc, i semblava que ressorgíem, no? I llavors ara sembla que tornem una mica a la realitat. No ho sé, jo crec que avui depèn molt dels jugadors. Jo crec que l'entorn estem tristos, estem abatuts. Crec que l'entrenador segur que ha fet l'espeech que li tocava, però crec que avui és els jugadors. No sé si seran capaços. Avui sí que han de demostrar aquest orgull competitiu, demostrar que volen defensar la samarreta com ningú i que estan tocats i que estan picats i que estan emprenyats. Avui és molt, jo crec, un partit de jugadors, que ells realment s'ho creguin i que surtin a demostrar-li a tothom, doncs, que sí, que han tornat i que poden estar al nivell europeu com ho està el Madrid. Veurem, perquè la papereta no és fàcil.
Sí, aquesta la sensació, no? És el que fa més por, aquests estats anímics ambivalents entre Barça i Madrid, i que sempre diuen que és com, no?, una corretja de transmissió entre uns i altres. La sensació, no la sensació, vaja, un Madrid que va òbviament embalat cap a la Lliga i embalat també cap a la Champions després del que vam veure aquesta setmana, i un Barça que anímicament està enfonsat, i a mi em fa molta por. Em fa molta por aquest estat anímic dels jugadors, de l'ambient. És evident que és el clàssic amb el qual els aficionats de la Barça crec que arriben amb els peus més arrossegats, que fa més mandra perquè, com dèiem, tens poc a guanyar i molt a perdre, perquè ja la temporada és nefasta i ja només falta que avui l'equip es deixi anar des d'un punt de vista anímic, que és el que a mi em fa por, és a dir, que avui el Barça comenci perdent i que ja no ho aixequi perquè estigui absolutament enfonsat, i això et porti un escenari, en fi, que espero no veure. Però és el que tinc la sensació, i també per això l'11 d'Ancelotti, no? aquesta sensació també que el Madrid, després d'haver fet un partit defensiu a no poder més, crec que no es pot defensar més com que ho va fer el Madrid aquesta setmana, crec que avui el Madrid sortirà a tenir la pilota i a fer una... A veure, jo si fos Ancelotti és el que faria, una exhibició ofensiva, no? Perquè em diguessin per poder demostrar als aficionats i al públic del futbol que sé jugar de totes les maneres i que sí, contra un City em sé tancar, però contra un Barça, que a sobre seria una humiliació, puc sortir a l'atac i guanyar-lo amb solvència. Veurem quin és l'estat d'ànim dels jugadors, perquè crec que evidentment això ho marcarà tot. Per futbol, el Barça pot guanyar, i tant que pot fer-ho, però els estats anímics crec que són molt importants.
Ho té més fàcil el Madrid per tenir la pilota sense Pedri. Jo no acabo d'entendre aquesta baixa avui a l'11, ja en parlarem. I sobre les sensacions, jo és que avui m'he llevat i tenia poca sensació de clàssic, ni nervis, ni molta il·lusió. Suposo, entenc que per la diferència que hi ha a la Lliga, per la setmana horribilis que ha tingut el barcelonisme, a la Champions masculina, amb la patacada contra el PSG, per l'expulsió d'Araujo, sobretot, i després amb el que va passar dimecres al camp del Manchester, pel que va passar ahir a Montjuïc amb el Barça femení. Llavors, jo avui m'espero poca cosa de l'equip, és a dir, tinc les expectatives i les il·lusions molt, molt baixes, i espero, com deia el Marc, jo estic molt d'acord amb el que deia el Marc, jo espero que els jugadors, que l'equip, que Xavi fins i tot, que m'enganxin al partit i que m'enganxin a la Lliga. Vull dir, durant molts partits aquesta temporada jo m'he il·lusionat, he volgut ser optimista sense tenir motius ni arguments futbolístics per ser-ho, però vinga, va, som-hi, que això és un partit, va, a veure si avui, i vinga, i sempre, no sé, jo he intentat des del meu humil optimisme sumar, no?, a que la temporada podria revertir en algun moment i fer un gir. I en canvi avui, no sé, tinc la sensació d'haver tocat una mica de fons, i llavors jo vull que ara l'equip i els jugadors avui em portin a ser optimista pel que queda de Lliga. I després ja pensaré, hòstia, si guanya el Barça avui, divendres la Reial Societat, compte, que no tinguin un accident pensant en el Bayern i llavors hi hagi una mica de Lliga. Després han de rebre el Cádiz enmig de l'eliminatòria. El Cádiz s'està jugant la permanència, ja sé que és el Bernabéu, però compte amb això. Després han d'anar al camp del Villarreal, que el Villarreal s'està jugant a Europa. El Betis també l'han de rebre, el Bernabéu, el Betis s'està jugant a Europa. Vull dir que si avui el Barça ens il·lusiona i ens dona algun argument per il·lusionar-nos, queda Lliga, però clar, avui ha de fer un esforç titànic, que és il·lusionar una afició i il·lusionar-se ells mateixos i aconseguir una victòria al Bernabéu, que ara mateix em costa veure.
Jo poso un focus també en l'estat anímic dels jugadors, el de l'entorn, tots sabem quin és i fins a quin punt ha calat el vestidor aquest ambient, o fins a quin punt han estat capaços d'aixecar-se. Per mi hi ha un avantatge respecte a altres patacades europees, que han estat perquè futbolísticament no hi has arribat, perquè has estat clarament inferior al rival. Aquí jo crec que Xavi ha d'intentar fer veure que fins que van expulsar Araujo, futbolísticament, tu estaves en el millor moment de la temporada. Tu sabies què fer. Tu havies trobat una manera de jugar. No és la més purista, ho sabem. Però en aquesta eliminatòria contra el PSG, i al final jo crec que hi ha diferències, òbviament, però tu pots jugar igual contra el Madrid, doncs pots jugar amb aquest argument futbolístic. És tornar al minut 29, és dir-los, ei, tornem a aquell moment, sabem com juguem, sabem com ho hem de fer, tornem-ho a fer contra el Madrid i a veure què passa. Avui, no sé, segurament vaig en contradirecció, ho sé, però tinc, no sé, puntet optimista.
Però potser precisament per això també hi pot haver algú que digui, potser per això el cop anímic encara va ser més fort, no? De dir, ostres, és que estàvem...
Sí, però a vegades hem dit, ostres, aquest equip quan rep una patacada que li fan un gol, com que no té el pla futbolístic, ja, com que no sap com sortir-se'n futbolísticament, s'enfonsa. Ara, jo crec que no és el cas, l'altre dia s'enfonsa perquè és 10 contra 11 i perquè no pot jugar de la mateixa manera.
Això és un bon argument, de dir, l'expulsió realment va ser el que ens ho va trencar tot, o no, va ser que realment estàvem sent inferiors al PSG i ja l'expulsió i ja ens anem avall. Bé, és un partit que com a mínim tu pots picar una mica com a repte d'avui, de dir, si avui juguem bé i realment competim i fins i tot guanyem el Madrid, podrem dir, el podrem argumentar que mira que l'expulsió aquella ens ho va trencar tot. Si avui ets clarament inferior al Madrid, direm mira, ja ho estaves sent, vas tenir sort que vas marcar gols i l'expulsió doncs t'ho va acabar.
Sí, o potser anímicament estàs igual que tot l'entorn i surts a jugar i encara que bé, més o menys tinguis les idees clares, no tens aquell punt suficient com per competir contra el Madrid.
Jo amb això de l'estat anímic, ahir en parlava amb Jaume, jo ahir vaig tenir la curiositat de saber què havia fet aquest equip amb Xavi a la banqueta quan havia quedat eliminat, i no li havia anat bé. Després d'una eliminació a Europa, tant a la Champions com a l'Europa League, no havia guanyat mai amb Xavi, i només havia guanyat dos partits després de quedar eliminat, ja sigui a la Copa o a la Supercopa. De nou, em sembla, eliminacions. Per tant, els cops anímics fan mal, però fan mal a tots els equips, i especialment potser aquest també, que és un equip jove, és un equip que, diguéssim, que té jugadors encara inexperts, etc, etc, etc. Per tant, els precedents no són bons. És veritat que avui tens al davant el Madrid, que no sé si pot haver més motivació que un clàssic.
I que arriba cansat, eh?
No, sí, oblidem, i que hi ha altres partits que després d'una patacada poden fer més mandra, etc, etc. Però alhora també hi ha el vessant de dir, sí, clar, tens al davant també el millor equip dels 19 que tens, és el pitjor que et pot tocar després d'un cop anímic també, perquè és a priori el que té més qualitat. Però vull ser optimista amb una altra dada. Mira, ho hem viscut aquesta tarda, feia 130 anys, o sigui, amb 130 anys de la Copa d'Anglaterra no havíem vist mai mai que un equip remuntés un 3-0 com el Coventry, que al final ha acabat caient, però poden passar coses com aquestes. Mai s'ha remuntat una lliga en més de 120 anys de més de 100 anys d'història, mai s'ha remuntat amb aquesta diferència, mai, però pot passar com ha passat avui a la Copa Anglesa.
Segona setmana ha estat imprevisible en el món de futbol, ha estat aquesta, per tant.
Exacte. A mi em costa afrontar el partit perquè no sé, jo crec que ni uns ni el tinc moltes incògnites sobre uns sobre els altres també, no? Perquè el Madrid també acaba en aquest estat d'eufòria, però també el partit d'avui, certa manera, mandra potser no és la paraula, ni nosa, però el Madrid la Lliga ja la té, ja se la dona gairebé per guanyada, té la Champions aquí a tocar amb el Bayern de Múnich, ve d'una explosió d'eufòria amb la classificació per les semifinals, i el Madrid també li cau aquí al mig com una mica rarot, i el Barça encara més, no? Per tant, és que no sé, m'imagino igual un 0-2 que un 3-0. És d'aquelles prèvies que em costa molt de definir què veurem avui.
Clar, això que dius Puig és interessant, però clar, el Madrid després del partit d'avui fins divendres no té un partit de Lliga, que si guanya avui, divendres pot anar a Noeta amb el Castilla.
Que si guanya avui estic segur que perd a Noeta, però li serà igual, li serà absolutament igual.
L'11 de Noeta pràcticament serà irreconeixible,
clar. Sí, sí.
I en canvi, si el Barça guanya avui, clar, tu a Noeta potser reservaràs algú pel següent dimarts a l'Allianz Arena, però clar, ja no pots fer el tonto a Noeta.
Entra una mica la por, perquè són 5 punts i si falles a Noeta hi hauria Lliga. Bé, després el Barça hauria de fer la feina, però hi hauria Lliga. Per cert, un factor més, deixa-me'l posar sobre la taula que no me n'oblidi. El 4-1 de l'Aràbia Saudita és l'última vegada que ha d'haver-hi un clàssic. Jo avui hauria posat aquell vídeo també per picar els jugadors.
Però et diré una altra cosa, Aleix, des d'un punt de vista anímic jo entenc que vens d'una patacada. Si el Madrid també s'hagués estimbat, diguéssim que avui jo crec que els ànims estarien com més igualats, però a sobre el Madrid remata la setmana eliminant el City, que jo encara em sorprèn, ho comentàvem ara a la prèvia, em sorprèn que hi hagi gent que digui que es va defensar el Madrid. Marc, sí, un equip que concedeix 30 xuts s'està defensant bé?
Jo crec que no, jo crec que...
Doncs, bé, com defensava l'Atlètic de Madrid a Simeone quan en concedia dos en l'anada i la tornada? Defensar bé és, per exemple, com deia un company de professió ara a la cua, el que va fer el Chelsea l'altre dia a Montjuïc contra el Barça femení, que és que amb prou feina es va deixar xutar el rival. Però concedir 30 xuts és defensar bé?
Es va tancar molt a l'àrea, va deixar...
Permetre que De Bruyne xuti des de la frontal de l'àrea i que la foti per sobre el travesser quan de cada 199 aniran a dins és defensar bé? Deixar de rematar de cap a Haaland el travesser a l'interior de l'àrea que en fotrà 9 de cada 10 és... És defensar bé? No, és una altra cosa, però no té res... Vaja, per mi no, defensar bé no és concedir-li al rival 30 xuts. Però vaja, lloances a Guardiola, lloances a Xavi, dient que sí, sí, que van defensar molt bé. No sé, em va sorprendre. Però el que vull dir és que, més enllà de l'impacte emocional que té el passat recent, hi ha una altra manera de dirigir el discurs, i és dir, tios, si avui guanyem, si avui ens se'ns acut guanyar de més d'un gol... i el Madrid divendres s'equivoca en un camp on pot perdre punts, compte, perquè aleshores estàs a un error de ser líder,
El calendari que li queda al Madrid després de jugar al camp de la Reial Societat és el Granada a domicili, Madrid a la vés aquí al Bernabéu, Villarreal Madrid, que és veritat que potser no és el Villarreal dels últims anys, però el Madrigal, l'estadi de la Ceràmica, sempre li acostuma, històricament li acostuma a costar l'equip blanc, i per acabar la Lliga, Madrid-Betis aquí al Bernabéu.
Sí, t'has estat al Cádiz, Madrid-Cádiz, entremig del... Després de Noeta, el Madrid rep el Cádiz, que està entremig de l'eliminatòria amb el Bayern, que aquesta també, vés a saber qui posen a jugar al Bernabéu.
Aquí la clau és aquesta, és evidentment guanyar el partit d'avui. Si el pots guanyar de dos, de cop i volta tens el gol a veraix guanyat, i tot i així el Madrid s'ha d'equivocar dues vegades amb un empat i una derrota, per exemple, i evidentment jo crec que a priori el partit més difícil que li quedaria és just a l'immediat, el divendres, a Noeta.
I el Barça l'hem vist guanyar aquí al Bernabéu en circumstàncies molt límit, que no ho hauríem dit mai. Aquí a la Copa es va guanyar un partit que et faltava mig equip, que tenies peces superimportants a la infermeria. Aquí hem vist un 0-4 que era contra pronòstic. Vull dir, sí, d'això fa temps ja, i les dinàmiques no les podem deixar de banda, però aquí el Barça ha guanyat en circumstàncies que ningú ho podia preveure hores abans del partit.
I una altra cosa, és que clar, si tu perds avui, et poses a 11 del Madrid, hauràs, per l'únic que hauràs de competir és per cada segon, perquè el Girona se posarà dos punts, que ja t'ho regalo, vull dir, que se'n vagin a passejar per Aràbia Saudita, i se't farà eterna la temporada, perquè és que el Madrid voldrà dir que al cap d'una setmana o dues ja guanya la Lliga, que tu hauràs de fer aquelles 3 o 4 jornades que ja no jugaràs absolutament res rellevant.
I després hi ha un altre tema, que és un altre meló, que si voleu l'aparquem per d'aquí una estona, però aquí també s'ha de pensar en el futur de la banqueta del Barça i en el relat que es pugui construir en cas que finalment hi hagi entesa per la continuïtat de Xavi. Si avui el Barça cau fortament derrotat aquí al Bernabéu, hi haurà relats que no es podran sostenir, relats que sabem que s'intenten coure, però clar, necessites que els ingredients lliguin una miqueta dins l'olla, perquè si no, no hi haurà olla que puguis vendre.
9 minuts i arribarem a 9:15, de seguida analitzem l'11 del Barça, tot i que bé, és bastant tants caps, tants barrets, potser amb la suplència sorprenent de Pedri, però ens aturem un moment aquí perquè avui és dia d'eleccions importants a Euskadi, i la televisió basca ja ha tret els primers sondejos i dona un empat tècnic entre el Partit Nacionalista Basc i Bildu a les eleccions del Parlament Basc. Per tant, el Partit Socialista tindria la clau a l'hora de formar el nou govern. Les enquestes se les ha mirat la Laia Framis, que és a punt a l'estudi de RAC1. Laia, hola, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit. Doncs sí, avui molt pendents del País Basc. Sabeu que hi ha eleccions al Parlament. Fa mitja hora mal comptada que han tancat els col·legis electorals. Els primers resultats oficials els tindrem a partir de les 9 de la nit i ja podem avançar, com dèieu, que serà emocionant, perquè el que sí que tenim a aquesta hora és l'enquesta que ha tret la televisió pública basca. Segons aquesta enquesta, com deies, hi hauria un empat tècnic entre el Partit Nacionalista Basc, que és la força que ha guanyat les eleccions a Euskadi els últims 20 anys, i EH Bildu, que aspirava a fer el sorpasso i a ser per primera vegada el partit més votat. Segons l'enquesta d'ITB, el PNB i Bildu estarien frec a frec, igualats. Els dos partits podrien treure entre 26 i 28 escons, i segons l'enquesta que ha tret també el diari El Mundo, EH Bildu aniria fins i tot una mica per davant, amb entre 27 i 29 escons, en el que podrien ser els millors resultats que ha tret mai l'esquerra Berzale. Per tant, de moment hi ha un empat, haurem d'esperar per saber qui guanya aquestes eleccions i haurem d'esperar també per saber quins pactes es podran fer per governar, perquè tots dos partits quedarien lluny de la majoria absoluta. Traiem el cap un moment a Bilbao. Arnau Mañé, bona nit.
Hola, bona nit.
Arnau, en aquesta campanya ha quedat clar que el PNB, si pot, voldria repetir amb el Partit Socialista d'Euskadi, però aquesta enquesta deixa molt obert si sumaran els 38 escons que donen la majoria absoluta al Parlament Basc.
Sí, l'enquesta constata que hi haurà batalla fins l'últim escó per decidir qui guanya aquestes eleccions basques. El PNB i Bildu es disputen la victòria, i si es compleixen aquests números anirà més just que un pany de cop. Detall important, en la forquilla baixa d'aquesta enquesta els nacionalistes i els socialistes no arriben a la majoria. Per tant, si volguessin governar amb certa tranquil·litat, dependrien del Partit Popular, una pedra a la sabata que, tal com està el panorama polític a tot l'Estat, complicaria i molt la governabilitat basca. Més enllà d'això, el PP en sortiria reforçat amb un diputat més. Podem hi sumar que es presenten per separat, podrien caure a la meitat. De fet, els de Yolanda Díaz, segons com, aquí al País Basc ni tindrien representació, i Vox perdria l'únic diputat que té al Parlament.
Arnau, tot això són enquestes, com dèiem, els primers resultats de l'escrutini els podríem tenir a les 9 de la nit. Cap a quina hora creus que podríem tenir ja resultats més o menys definitius?
Definitius del tot, cap a 10:15, cap al final del clàssic al Bernabéu. La cosa ha d'anar ràpid a la mitja part, però ja ens en podrem fer una idea. Què passa? Que, com dèiem, les eleccions basques poden anar d'un escó i, per tant, fins que no estigui el seguiment lligat, res de res. Per tant, 10:15 per tenir el 100% de meses recollides, però una mica abans ja podrem veure cap on van els trets. De moment, des de Bilbao, des de la seu de Bildu, tranquil·litat, s'ha rebut amb molta prudència aquesta enquesta de fa uns minuts, i amb un ull posat també, evidentment, en aquest Madrid-Barça al Santiago Bernabéu.
Perfecte, gràcies, Arnau Mañé, enviat especial de RAC1 a Euskadi, i si us sembla, a la mitja part tornem a connectar amb Bilbao per saber com va aquest escrutini.
I tant que sí. Fins ara, Laia.
Fins ara.
A veure, què tinc aquí. Patates Premium de Frit Ràbic. Compartiu aperitius de Frit Ràbic. Gaudiu d'aquesta experiència de sabor i textura elevats al màxim
en trobareu de diferents varietats, les normals, les de pernil ibèric d'Enrique Tomàs i les de l'escola de Masterchef, que són les que tinc aquí, de formatge i tòfona negra, delicioses. Gaudeix d'un moment exquisit amb les Premium de Fried Rabbi.
Com m'agraden.
Quin tiberi, tu. Marc, tu també et sorprèn que no hi sigui Pedri, i més tenint en compte que el Madrid surt amb els seus dos peloteros veterans d'inici?
A mi no em sorprèn, no em sorprèn que no surti Pedri. De fet, jo hagués... si la Lliga de Campions haguéssim tingut Christensen i Sergi Roberto, jo crec que Pedri ja s'hagués quedat a la banqueta i pensar més en la segona part, bàsicament per donar-li un punt de solidesa a l'equip, perquè la segona part i la banqueta, ho diem, són molt importants. Per tant, no em sorprèn. El que sí que és veritat és que tal com queda el partit i amb l'alineació del Real Madrid, que té fins a 6 migcampistes, o sigui, si contem Bellingham, que és un migcampista, si contem que Camavinga jugarà a lateral a l'esquerra, és un migcampista, si contem que Tchouaméni, que jugarà a la central, és un migcampista, en són 6. Per tant, jugadors hàbils per tenir la pilota, i el Barça gairebé juga dos migcampistes i mig, si vols, perquè Christensen li compto com la meitat, és igual, 3 si vols. Però en el fons sí que el Barça, doncs, en aquest sentit, té un perfil de jugadors menys de combinar. Podria ser que el Madrid avui, a diferència del que vam veure contra el City, doncs tingui més la pilota i el Barça sigui un palet més reactiu, de defensar-se més i intentar buscar més, ja sigui amb la pressió o ja sigui amb atacs directes, doncs fer mal, perquè al final el Barça avui torna a sortir amb 3 davanters. Crec que era necessari sortir. Jo crec que podíem discutir molt sobre el mig del camp, podia també fins i tot sortir Sergi Roberto, que ho ha fet molt bé els dies que hi ha jugat, però jo crec que era indiscutible que Rafinha, que Lamine Yamal i fins i tot que Lewandowski, pel rol que té i perquè és un perfil de jugador necessari per sortir de pressió, doncs que havien de jugar, i la defensa també són faves comptades. En aquesta línia, avui potser el Barça, més que al mig del camp, que ja diem que no tindrà superioritat, potser ha de desequilibrar per les bandes. Rafinha, com per l'esquerra, es trobarà davant a Lucas Vázquez i segurament Tchouaméni, dos jugadors que no són defenses purs. Aviam si Rafinha és capaç de demostrar-los la seva superioritat, i fins i tot Lamine Yamal, que és veritat que Camavinga ho ha fet molt bé de lateral esquerre, molt bé, és un jugador ras, però en el fons no és un lateral esquerre habitual, i Lamine Yamal, doncs, és capaç de desequilibrar. Aviam si el Barça realment troba aquest desequilibri per les bandes, ja que pel mig del camp potser no el trobarà. En la línia blaugrana també dic que jo crec que Koundé avui farà de lateral, i hauria de fer lateral, no fent més invents. Araújo ja no cal que faci lateral, Vinícius ja no és un extrem esquerre a l'ús. En tot cas, si ho fos i calgués, doncs a mig partit sempre es pot canviar.
Molt bé, doncs veurem com li surt l'aposta d'aquest 11 a Xavi Hernández. 2 minuts i mig, arribarem a 2:15, ara tornem.
RAC 1. Com el consum d'hortalisses s'ha reduït en 28 quilos per persona l'últim any, als gimnasos Twins ens ha ocorregut posar 1.000 euros de premi en un bròcoli. A veure's així, compres més. Ho hem anomenat Amancio, el bròcoli més ric del món. I estàs esperant en els llocs de verdura del Mercat de la Mercè a Barcelona del 23 al 27 d'abril. Duin, per aquest esport anomenat vida.
Viu aquest Sant Jordi amb Salomon. Des d'avui fins al dia 23, visita la botiga Salomon a Rambla Catalunya 54 i per la compra d'un producte t'emportaràs una rosa i una tote bag de disseny exclusiu de Salomon i Sant Jordi. Aquest 23 d'abril, Salomon es vesteix de Sant Jordi.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga, l'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari, estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat i amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai.
L'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Saps què? Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Digues a l'amic del germà de l'amic del teu amic que jo...
Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc. I en gaudeixes, ja.
Informa-te'n a Movento Sarsa Volkswagen.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Descarrega.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
El Barça juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Passa gairebé un minut de dos quarts de nou a les 9 en punt de la nit al Santiago Bernabéu i a la sintonia de RAC1 Real Madrid-Barça. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo a la defensa, a la base del quadrat Christensen i De Jong, més avançats Gundogan i Rafinha, i al davant Lamine Yamal i Robert Lewandowski.
Amb qui no ens surt el Madrid, Laia?
Lunin a la porteria, defensa, Lucas Vázquez, Rüdiger, Tchouaméni i Camavinga, mig del camp, Kroos, Fede Valverde, Modric, a la mitja punta Bellingham, i a dalt la dupla brasilera, Rodrigo i Vinicius.
Coneixeu Omoda? Us explico. Omoda és una nova marca amb un nou model de cotxe, l'Omoda 5, que és infinitament nou. Vine a veure'l amb el nou concessionari Omoda M-Tècnic i descobreix el nou Omoda 5 des de 149 euros al mes amb 7 anys de garantia. Consulta les condicions a M-Tècnic Omoda a Barcelona, Mataró i Girona. Tot el futur ara amb el que és nou a Omoda M-Tècnic.
Repassem les notícies essencials de l'actualitat del Barça. Marta, Rafa Márquez és el nom que ara mateix agafa més força com a alternativa a Xavi.
Sí, malgrat que Xavi va dir públicament el 27 de gener que no continuaria, el president Joan Laporta ha anat insistint per fer-lo canviar d'opinió perquè considera que és la decisió de l'entrenador, considera que la decisió de l'entrenador no és definitiva, i a més Laporta prioritza que continuï Xavi, és l'opció número 1. Veient però que l'agarenc de moment no ha donat senyals favorables, l'opció de Rafa Márquez està agafant molta força. La situació econòmica condiciona l'aposta i a la cúpula esportiva estan molt satisfets amb la feina que està fent el timó del filial. Hem de subratllar, però, que la decisió no estarà presa fins que la porta de Xavi estigui tancada al 100%. Una porta que no ho està ni molt menys de tancada. Cal subratllar-ho, això. Tot i així, Xavi ahir va negar que hi hagués prevista cap reunió amb ell per tractar-ho. Va dir que a ell ningú l'havia citat.
Gundogan va aclarir a Araujo les seves declaracions contundents després de l'eliminació a la Champions.
Sí, aquesta qüestió ha estat tractada internament al vestidor, igual com ja va passar en un capítol similar després del clàssic de la primera volta. Gundogan no tenia intenció d'atacar, sinó que va donar la seva opinió amb naturalitat, explicació que va traslladar-li a Araujo i a la resta de companys. Xavi creu que el tema està completament resolt.
Sí, està solucionat. No hi ha cap problema. De fet, no hi veia massa problema, però parlant la gent s'entén i cap problema. Tot solucionat. Cuando no hay mala intención en la historia, no hay ningún problema. Y así ha sido. No hay problema. Está zanjado todo.
També després de la tornada contra el Paris Saint-Germain, Cancelo va denunciar públicament amenaces greus a les xarxes.
Sí, va ser en una entrevista a ESPN. El portuguès va detallar que després de l'eliminació li van dir de tot a Instagram. Fins i tot va rebre missatges en què desitjaven la mort de la seva filla que encara ha de néixer.
La UEFA ha sancionat el Barça pel comportament racista i l'encesa de bengales que van protagonitzar alguns aficionats a París.
Sí, el Barça haurà de pagar un total de 32.000 euros i la UEFA més li prohibeix vendre entrades a la seva afició pel proper partit com a visitant a la competició. És, però, un càstig a mitges perquè queda suspès durant un any de forma provisional. Si no hi ha reincidència, la sanció no s'aplicarà.
Si busques una furgoneta per treballar, per camperitzar, moltes sí, places, sí, pel que sigui, a M10 Selecció la tenen segur. Troba'ls a la carretera Nacional 2, a la zona dels concessionaris de Fornells de la Selva, i a m10selection.com. M10 són els de les furgos.
Podem escoltar l'entrenador del Barça?
Sí, Xavi Hernández ha parlat a la Liga TV.
¿Cómo estáis? Ha sido una semana complicada después de la eliminación de la Champions. ¿Cómo has conseguido cambiar el chip? No sé si tienes algún secreto con todo además el revuelo mediático que se ha generado. ¿Qué tal?
Bien, la verdad estoy positivo sabiendo que
que bueno, dimos la cara en todo momento en la eliminatoria y que ya hay que pasar página. Esto es otra competición y tenemos una oportunidad, una gran oportunidad de acercarnos un poco más. Depende de nosotros ganar aquí en el Bernabéu. Venimos confiados que podemos hacer algo bueno y ganar este partido, pero no será fácil. El Madrid lleva una derrota en 31 jornadas. Juega en su estadio, con su gente, no será nada fácil, pero nos hace ilusión. Tenemos la oportunidad, lo vemos así, y la esperanza de conseguir recortar puntos esta noche.
Xavi, hay una frase que dijiste que me gustó mucho: no quiero en la suerte, pero sí en el trabajo. ¿Cómo se prepara un partido así?
Bueno, primero recuperar a la gente de la eliminación de Champions. Sí que es verdad que el equipo estuvo afectado durante el día siguiente y quizá el segundo día también, pero ayer entrenamos bien, antes de ayer ya estábamos mejor y bueno, hoy estamos con la motivación necesaria y preparados para competir. Esto va de trabajo, sí, de trabajo, de creer en lo que hacemos, y hoy el escenario ideal para poner al equipo en marcha y demostrar que podemos competir contra el Madrid en su campo.
Frente al City vimos a un Real Madrid que estuvo mucho en bloque medio, incluso en bloque bajo. ¿Has planteado quizá que se pueda dar durante el partido? ¿Has avisado a tus jugadores?
Al final el City provoca eso, ¿no? Es un equipo tan poderoso y que te somete, y el Madrid tuvo que defender en muchos momentos del partido. Veremos hoy cómo está el Madrid, cómo estamos nosotros. Nosotros lo que queremos es dominar con balón, presionar alto y tener la personalidad para demostrar pues que podemos competir aquí en este estadio, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver cómo se da el partido, pero ojalá le podamos someter en muchos minutos al Real Madrid, sí.
Xavi, tú dijiste que presumiblemente esta va a ser tu última temporada y entonces será este tu último clásico. No sé si vas a intentar disfrutarlo o eso en el banquillo es muy complicado.
Es difícil. Ya estás viendo que muchas veces me puede la tensión y la pasión. Voy a tratar de controlar las emociones, que es un partido para eso. Una de las claves es control de las emociones y sobre todo los futbolistas, que compitan bien, transmitirles la importancia, que además lo saben, de este partido, y ojalá nos salga un gran partido y la mejor versión.
La última, Xavi, de perder se dice prácticamente adiós a la Liga. No sé si tú también lo ves así.
Sí, prácticamente, bueno, quedaría matemáticamente puntos, pero es verdad que sería prácticamente, sí. Si no definitivo, pues casi.
Gràcies, Xavi, mucha suerte para el partido de hoy.
Gracias.
Sí, evidentment que des del punt de vista numèric encara no seria així, per tant no se li podria donar la copa al Real Madrid, però a 11 punts faltant-ne 18, doncs ja estaria enllestida la Lliga. Ràpidament, Gerard, de la resta de l'actualitat esportiva, parlant de què passa després de patacades europees, déu-n'hi-do l'Atleti a Madrid, no?
Mira, no havia fet aquesta reflexió, però sí, ha perdut 2-0 al camp de l'Alavés, amb els gols de Benavidez i de Rioja, en aquest, el segon gol, ja el temps afegit, però un golaç, per cert, amb l'esquerra, un golaç de l'Alavés. L'Alavés, amb 35 punts, jo crec que pràcticament ja es pot donar per salvat, mantindrà la categoria, és 13è ara mateix a la classificació, i la patacada de l'Atlètic de Madrid el deixa quart, amb 61 punts, a 7 del Girona, 3 més que l'Atlètic Club de Bilbao, i s'enfronta la setmana que ve al Metropolitano a partir de les 9, dissabte que ve. Aquest partit, lluita directa per la quarta plaça que dona accés a jugar la Lliga de Campions la temporada que ve. A banda d'aquest partit, també a primera al Almeria 1, Villarreal 2. Crec que el Villarreal és dels 4 millors equips en aquesta segona volta a nivell de puntuació, i també ha jugat al migdia Getafe 1, Real Societat 1. Per cert, la Lliga ha comunicat fa uns minuts la mort als 48 anys del seu director de competicions, Luis Gil, exfutbolista del Sevilla, del Múrcia, un home important, un home fort, de Javier Tebas, a la Lliga. Ha comunicat, en aquest cas, la patronal, la seva mort a l'edat dels 48 anys. I del futbol internacional, llegeixo també, de fa poca estona, lesió greu de Serginho Dest, futbolista del PSV Eindhoven, però futbolista que pertany al Barça, cedit al conjunt neerlandès. Té contracte fins al 2025, lesió de genoll que es va fer ahir en l'entrenament de l'equip neerlandès. No especifica el comunicat si és una lesió de creuats o de menisc, però sí que especifica que és una lesió de genoll que es perdrà ja el que resta de temporada, que evidentment és molt poc, veurem quant de temps Serginho des de l'estada baixa, on ha de fer la recuperació, etc, etc, etc. Del futbol internacional, que no haguem repassat el Superesports, dos partits aquesta nit, a la sèrie a Itàlia, Mons-Atalanta, a partir de 8:45, i a les 9, a la Lliga Francesa, el Paris Saint-Germain pot donar un pas més cap al títol, PSG Olympique de Lió, amb Kylian Mbappé avui des de la banqueta.
Ja saps que si vols quedar bé, pernil bataller, sí, pernil únic que prové d'un porc especial de raça pura, criat amb alimentació pròpia, amb unes característiques inigualables, el seu greix intramuscular que el fa tan tendre i tan únic, el trobareu a les millors xarcuteries i carnisseries, i una de vosaltres se l'emportarà al final de la transmissió amb el hashtag clàssic RACU. Això i el llibre Un porc únic, el meu llibre ja de capçalera. Home. On descobriràs els secrets que fan únic aquest pernil de bataller, i també trobaràs receptes de xefs únics com Joan Roca, Nando Jubany i molts més.
Dimarts és Sant Jordi, doncs és el llibre d'aquest porc únic que sortejarem al final de la transmissió. 19 minuts i mig i començarà el partit. A veure què ens volen explicar la Laia i el Gerard d'aquest Real Madrid de Carlo Ancelotti.
El Madrid ve de classificar-se dimecres per les semifinals de la Champions, ja ho sabeu, a la tanda de penals contra el City. Tot i la pròrroga, Ancelotti només va fer dos canvis. Ara les semifinals es creuaran amb el Bayern de Múnich, amb la tornada al Bernabéu. A la Lliga, els blancs són líders amb 8 punts més que el Barça. Com a locals, atenció, només han cedit dos empats en tota la temporada contra el Rayo Vallecano i l'Atlètic de Madrid. De fet, si mirem el global de competicions, el Madrid té uns números que fan por: 35 victòries, 8 empats i només dues derrotes en tota la temporada. I les dues contra l'Atlètic de Madrid, el Metropolitano, una va ser al mes de setembre a la Lliga i l'altra a la Copa, que va suposar l'eliminació dels blancs. El Madrid rep avui el Barça amb l'objectiu de sentenciar la Lliga i amb només dues baixes, les de Courtois i Alaba.
La tàctica del rival.
Si parlem del Real Madrid aquesta temporada, hem de parlar d'un equip que pot jugar de diferents maneres durant un partit. No acostuma a mantenir, per exemple, la pressió alta tots els minuts, però la pot fer per fases. No acostuma a tenir sempre la pilota, però té jugadors per tenir-la, i durant molts minuts, com va passar la Supercopa, la pot tenir. Avui encara més, perquè, com deia abans el Marc, juguen amb molts migcampistes, i entre ells Modric i Kroos. L'última vegada que van jugar plegats a l'onze inicial va ser a la 19a jornada de Lliga. Des d'aleshores, Modric i Kroos no comencen junts un partit. Igual que quan tinguin la pilota seran perillosos, si no la tenen és un equip menys treballador. Amb menys cames al mig del camp, el Barça podria també fer-los mal. Adrián Blanco, periodista i analista del Marca, destaca la reubicació de Rodrigo com a extrem esquerre, com a principal novetat tàctica d'Ancelotti en aquestes últimes setmanes.
Tengo mucha curiosidad por ver cómo se organizan los tres atacantes del equipo blanco, porque Vinicius Junior viene jugando muy bien por el carril central y ya no como extremo en el sector izquierdo, donde sabemos que Rodrigo saca su mejor versión. Así que sospecho que Carlo Ancelotti mantendrá un plan muy parecido en la forma a la eliminatoria ante el Manchester City, es decir, Rodrigo en banda izquierda y Vinicius y Bellingham por dentro, los dos cerrando el 4-4-2, presionando mucho, trabajando sin balón y después permitiéndole al Real Madrid desplegarse al contragolpe.
De l'onze inicial del Madrid també destaquen els dos canvis que fa Ancelotti als laterals. No juguen ni Mendy ni Carvajal, sí que ho fan Lucas Vázquez i Camavinga. Especialment interessant el duel de Lucas amb Rafinha, aquí el brasiler té clarament avantatge, i també la mina amb Camavinga. El francès és molt fort en l'1 contra 1 en els duels, però ja li hem vist errades de col·locació en aquesta posició i a vegades també li solen guanyar l'esquena amb facilitat.
El jugador més en forma.
No és cap davanter, és Antonio Rüdiger, central de 31 anys. És veritat que en el gol del Manchester City de l'altre dia refusa malament i potser té una mica de culpa, però en els últims mesos s'ha convertit en el líder de la defensa del Madrid, juntament amb Carvajal, que avui no hi és. No té la sortida de pilota de David Alaba, però en el cos a cos, en l'1 contra 1 i en la defensa de l'àrea, aquí és on s'imposa, pel seu físic imponent, i també no sol patir a camp obert, que és un bon corrector a l'hora de tallar i d'alguna manera arribar a qualsevol pilota que quedi dividida.
Un minut i arribarem a 8:45. Ara tornem.
El Barça juga a RAC1.
Tallem la retransmissió un moment perquè, efectivament, ens estem trobant molta gent important entrant a l'estadi i ara mateix podem parlar amb el millor de la història. Escolta, no voldries posar-te les botes i trepitjar avui el Cape York Green metàl·lic de la gespa?
Bueno, la verdad que si me dan una camiseta King's Red Nightshade Blue, igual por ahí me lo podría pensar, ¿no? La verdad que, como dije recién, enfrentarse a jugadores con el vernis Esuac blanco o Kenite siempre es una motivación espectacular para mí.
Efectivamente, no hay cap motivación más gran que un clásico. Vinga, que ya queda menos, porque comenci.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Per fi s'acosten les vacances. Però un moment, sabies que més d'un 20% de les persones que viatgen tenen un incident? Amb l'assistència en viatge del RAC, descobreix el món sense preocupacions. Perquè si cal, t'enviarem un metge allà on siguis o et tornarem a casa. Festa del RAC i viatge amb tota la confiança.
RAC, hi som per ajudar.
Benvolguts professionals, sabem que teniu cura de cada casa com si fos única. Per això us preocupeu de protegir-les del sol, de la pluja i de qualsevol inclemència. Per això a Obramat trobareu una àmplia gamma de pintures, revestiment de façanes i eines de pintor amb la garantia de les marques líders. A més, amb el nostre sistema tintomètric podràs aconseguir el color exacte que necessites. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Pots reformar o viure l'experiència Fontgas. Cuines, banys, paviments, revestiments, electrodomèstics... Coneix de primera mà les últimes tendències per a la reforma de la teva llar o negoci a les 4 exposicions de Fontgas a Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers. Parking gratuït a totes les nostres exposicions. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes. Fontgas. A Barcelona som al carrer Vilamarí, a prop de la plaça Espanya. Fontgas.
La Chiquita Padel de Mundo Deportivo i One Sixteen presenten la segona edició de The Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de padel amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 22 al 28 d'abril. Inscriu-t'hi a thepadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Philips i Oliva Nova.
La Laura, la reina del true crime. Les 8 del matí, la millor hora per anar escoltant crims de camí a la feina. Per relaxar-se, més true crime. La Laura no en té mai prou.
Doncs per ella, una teca. Hi ha un SEAT que porta el teu nom. Perquè amb fins a 10 anys de garantia, hi ha un SEAT per tu. Estrena-la amb SEAT Flex.
Imaginem-nos sense límits, més humans. Telefònica, 100 anys més construint un futur plegats.
Si m'ho permeteu un segon, interrompem la retransmissió perquè tenim un micròfon a la llotja de l'estadi. Anem a escoltar Bàsquet Maniàtics, què és el que es comenta per aquí abans de començar el partit.
El Loro, que no estamos tan mal, home. Barça!
Som la gent Kings Red Nightside Blue. ¿Pero qué dices, Joan? Si aún no ha empezado el partido y os vamos a fulminar.
Calla, home, calla. Si encara estic rient del vostre estadi. Quin color és aquest?
Però quin color és aquest?
Pues es el mejor del mercado. Es el vernis Esu Blanc o Kenight. Mira qué maravilla.
Va, home, calla i que comenci el partit ja, home. Barça! Barça!
El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
11 minuts i mig, arribarem a les 9 en punt. Els jugadors del Real Madrid que ja han acabat els seus exercicis d'escalfament, els del Barça que ho faran de seguida, de fet només queden els suplents sobre la gespa. Amb qui no surt el Barça?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Cubarsí i Cancelo a la defensa, a la base del quadrat Christensen i De Jong, més avançats Gundogan i Rafinha, i al davant Lamine Yamal i Robert Lewandowski.
I amb quin 11 surt el Real Madrid?
Lunin a la porteria, defensa Lucas Vázquez, Rüdiger, Tchouaméni, Camavinga, mig del camp Toni Kroos, Fede Valverde i Modric, Modric, a la mitja punta Bellingham i a dalt Rodrigo i Vinícius.
Les banquetes també poden ser importants avui, la repassem.
Obramat, el magatzem de la construcció i de reforma, li ofereix aquest espai.
La del Barça.
I tenim Íñigo Martínez, Ferran Torres, Pedri, Joao Félix, Oriol Romeu, Marcos Alonso, Vitor Roque, Sergi Roberto, Fermín, Casado, Guiu, Héctor Fort i de porters suplents Iñaki Peña i Cochen.
Una banqueta molt plena i a diferència del que va passar en l'últim partit de la Lliga de Campions, Xavi té migcampistes per poder canviar el partit, per afegir-li ritme. Sergi Roberto està clarament en ritme de competició i que di de Pedri les segones parts quan hi hagi una mica d'espai. Per tant, Pedri i Sergi Roberto poden ser canvis clars a la segona part al mig del camp i també al davant. Joao Félix, Ferran, fins i tot Vitor Roque. Per tant, força jugadors de mig del camp que van davant per Xavi Hernández.
I la banqueta de Carlo Ancelotti, Leia.
Kepa i Mario de Luis, porters suplents, jugadors de camp, Carvajal, Militao, Nacho, Fran García, Mendy, Ceballos, Arda Güler, José Lu i Ibrahim.
Tots, a diferència del que tenia Xavi, avui Ancelotti sobretot té defenses. A la banqueta té Carvajal, té Mendy, té Nacho, fins i tot Militao, que està tornant d'una lesió. Per tant, molts defenses i d'importància que podria afegir Ancelotti a la segona part. De migcampistes només uns, Ceballos, i també té com a revulsius Brahim i José Lu, alguns jugadors que poden donar-li una mica de picant si li fa falta a la segona part.
Ai, quin orgull tenir un company de feina així. Un que m'acompanya, que m'inspira, que està ple d'idees. I és que ja és aquí el nou catàleg Obramat 2024, amb milers de novetats, més de 20.000 productes de marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus amb codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix en el teu magatzem Obramat.
Quin ambient detectes a les xarxes, Gerard?
Detecto molta gent que no creu en aquesta lliga, com és lògic, amb l'etiqueta clàssic RAC1. N'hi ha algun que, com a mínim, el que espera avui és guanyar. Com a mínim, encara que no guanyem la Lliga, com a mínim avui, a veure si el Barça guanya el Santiago Bernabéu. I la veritat és que és d'aquells dies que ha de ser l'equip qui ha d'animar la nostra gent i no que la nostra gent estigui animada ja de per si des del minut 1. Amb l'etiqueta clàssic RAC1, comenteu que hi ha un pernil bataller l'únic en joc, i això sí que ens ho han dit molta gent, que això sí que els hi fa gràcia i els hi motiva.
Això sí que anima.
Ara, exacte.
Tomate. Si voleu comprar un cotxe d'ocasió, de visitar el nou centre, quilòmetre 710, tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat i amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com, km710.com, i segur que ho trobaràs al cotxe que busques.
Ara mateix fins a 14 jardiners mirant, repassant la gespa del Bernabéu, que ja sabeu que és un dels problemes que està tenint el Madrid amb aquest nou estadi, que la gespa s'aixeca moltíssim, malgrat que des de la nostra posició, és cert que estem bastant amunt, es veu força bé, però pel que han comentat, i sobretot tenim les declaracions recents de Guardiola en l'anada dels quarts de final, que la gespa s'aixeca molt, que és uniforme i que dificulta una mica la circulació de la pilota.
Esteu preparats per la karate de Toni García?
Sí.
Moltes ganes.
Sí, eh? Sí. Avui potser la cosa va forta, no ho sé.
Segur.
Va.
La cara té.
El 2004 s'estrenava al nostre país Olvídate de mí, una pel·lícula sobre un paio que després de tenir una ruptura molt dolorosa decideix anar a una clínica anomenada La Cuna Inc., on ofereixen un innovador mètode per borrar records dolorosos. La protagonitzaven Jim Carrey i Kate Winslet i era una obra mestra. Si el Barça fos una pel·lícula, seria una comèdia de sèrie B o un drama d'Antena 3 un diumenge a la tarda. Però segur que si la clínica La Cuna Inc. fos un lloc real on et borren els records, hi hauria una llarguíssima cua de culers ansiosos per borrar-se l'últim mes del Barça. La penosa imatge de l'entrenador donant patades a les coses com un nen petit, el canvi de Lamine Yamal, l'estratègia de sortir a veure-les venir contra Paris Saint-Germain o les infinites turres en roda de premsa on tothom té la culpa, menys Xavi Hernández. Però sobretot, ens podríem borrar aquestes setmanes on ens hem cregut que tornàvem a ser els millors, que havíem de comprar ja els bitllets a Londres i que fins i tot la Lliga era una possibilitat real. I a sobre, avui al Bernabéu. Doctor, si us plau, borri-ho tot!
Evident que seria una karate contundent.
És genial, eh?
I que Xavi, en fi, et rebria de valent, com ha anat rebent durant tota la temporada amb aquesta karate del Toni García Ramon. 6 minuts i les 9. Puig, creus que avui obriràs alguna estrella o no?
Sí, no sé per què servirà, però sí, sí que n'obrirem alguna, per favor.
Aixequem els ànims, home. Va,
semblat, la nevera la tinc ben plena, vull dir que...
Ha semblat Miquel Agut aquí amb el sí, perquè estàs noi, com s'ha allargat.
Està plena, la nevera està plena, vull dir que sí, passi el que passi, tindrem estrella, no s'acabarà, tranquils que no s'acabarà.
Des del novembre el Barça ha marcat sempre en 29 dels 30 partits.
Home.
Només es va quedar sense marcar Sant Mamés.
Sant Mamés, no, en tota la Lliga Sant Mamés i Getafe jornada 1.
Sí, sí, però vaja, en totes les competicions... 29 de 30.
Va bé.
Una estrella obrirem.
Per tant, fa bé.
Per això us dic que obrir-la l'obrirem
sí.
Segur.
Sí, sí, el que no sap és per què ja ho ha deixat anar. Bé, 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 està bé, està bé, està bé. És, diguéssim, que menció d'estrella i editorial en un mateix. Està bé, no pot fer qualsevol, això. 5 minuts i començarà el partit. Avui el Molló ha decidit que les 3 dades que vol compartir amb nosaltres, les 3 són positives.
Home,
Molló?
Sí.
Per compensar una mica, sí.
Bé.
Ja. El Barça ha guanyat 7 dels últims 10 clàssics al Bernabéu.
7 victòries i 3 derrotes en aquests 10 últims precedents. Amb Xavi a la banqueta, el Barça ha guanyat 2 dels 3 clàssics jugats al Bernabéu. A la Lliga fa 2 anys, 0-4, i a la Copa 0-1, la primavera del 2023, la derrota 3-1, la tardor del 2022.
Mira, aquesta no la tenia present. El Barça no ha perdut com a visitant a la Lliga.
15 partits fora de casa, 9 victòries, 6 empats i cap derrota. Ho he mirat, i la veritat és que potser avui és l'últim dia que ho podem dir, però... El Barça mai ha acabat una lliga sense derrota a camp contrari. En tota la història de la lliga, mai ha acabat una lliga sense perdre a camp contrari. Queden més partits, a part del d'avui.
Ho hauria pogut fer un dia, però tu i Pariser ho veu rebentar.
No ho recordo. Mira, he anat a la clínica aquella amb una inc i no ho recordo.
Ens hem ofert, jo m'he ofert en nom dels dos a la gent de la Bundesliga alemanya per si volen rebentar el rècord del Bayer Leverkusen, que porta 45 partits sense perdre, doncs que ens contractin, no? Escalarons extras.
Seria meravellós.
Ah. Aconseguiu un hat-trick de Coutinho, no?, aquell dia.
Sí, sí.
Sí.
I perdre.
I perdre, eh?
I perdre. 4, va ser un partidàs.
Sí, sí, és una línia que hi ha al seu currículum ja per sempre més. Finalment vols destacar que Ter Stegen és a 53 minuts de superar el seu rècord d'imbatibilitat a la Lliga.
Porter alemany suma 583 minuts sense encaixar cap gol al campionat des que el Celta li marqués a Ter Stegen el passat 17 de febrer a Vigo. D'això ja fa 7 partits. Per tant, avui Ter Stegen ha d'aguantar fins al minut 8 de la segona part sense encaixar en el clàssic per batre aquest rècord. És un bon repte.
I tant que sí. 3 minuts i arribarem a les 9.
Escolta, una pregunta. Havíeu anat ja a l'estadi acabat, ja, del Bernabéu?
No. L'any passat ja estàvem a la zona de premsa, ja estava acabada, però encara hi havia obres al Bernabéu. És la primera vegada que el veiem acabat i a més, amb el sostre tancat. Home, la veritat és que ha quedat per dins. És un estadi impressionant, i el sostre tancat, i aquest marcador, Laia, que és un marcador d'última generació.
No? Avui s'estrena, de fet, el videomarcador de 360 graus, que és espectacular. La veritat és que és espectacular, i com deies, avui serà el primer clàssic que es jugarà amb el sostre tancat. Al Madrid, a la Lliga, no hi ha una normativa clara i pot decidir si el deixa obert o tancat. Ha decidit deixar-lo tancat perquè hi hagi un efecte més de caldera. El que sí, que prengui la decisió que prengui el club blanc, s'ha de mantenir igual tot el partit, és a dir, no val allò del descans, doncs mira, ara plou, ara l'obro, ara el tanco. La decisió que es prengui s'ha de mantenir a la UEFA, a les competicions europees és la UEFA qui té l'última paraula, però bé, la veritat és que el camp ha quedat molt, molt xulo per dins, per fora ja és un altre tema.
Ah, és horrorós.
Sí. Sona l'himne al Santiago Bernabéu, avui al Barça, amb samarreta especial, eh?
Sí, porta el cor espinat de la Carol G, la cantant colombiana, el cor amb el nom de Carol G al pit, a la zona on hi hauria d'haver-hi el patrocini de Spotify. Tot això forma part de l'acord que van arribar amb la multinacional musical al Barça.
De moment 0-2, no? Drake no va anar bé, no. Amb els Stones no va anar bé.
Amb Rosalía, no? Va guanyar.
Rosalía va anar bé?
Sí. 1-3.
Es va guanyar.
Sí.
Que té alguna cançó amb Karol G. Crec.
Eh?
Que té alguna cançó Rosalía amb Karol G. Vull dir per,
sí?
Dic per donar
una
dada
més,
eh?
Va.
Veig que el grau de desesperació és elevat.
Gol sud del Santiago Bernabéu, tot de cartolines de color blanc, i s'ha desplegat també una gran pancarta que diu Adelante Real en Madrid, i un escut al club blanc i el trofeu de la Lliga.
Perfecte. Aquest vídeo marca de 360 graus, em sembla que el nou Camp Nou havia de ser-hi i que ha anat, que hi ha caigut el projecte, em sembla, no?
Un minut i arribarem a les 9. El Barça de Blaugrana, el Madrid de Blanc, com ens agrada, els dos equips amb la primera equipació. L'àrbitre del partit, el principal, Jaume Sotogrado, el Bar Sánchez Martínez.
Sí, primer clàssic per Sotogrado, que va guanyant cada vegada més galons en el comitè tècnic d'àrbitres. A mi no m'agrada, és l'àrbitre del Getafe-Barça de la primera jornada. Números molt dolents amb el Barça, només dues victòries en 8 partits de Lliga. Són números poc habituals en el Barça. És l'àrbitre que ha xiulat més al Madrid aquesta temporada a la Lliga, 15 vegades, i el Madrid li ha anat bastant millor, ha guanyat 9 d'aquests 15 partits. Xifres més habituals, podríem dir, el Bar Sánchez Martínez.